Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'Ofici de Vespres. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ràdio Estel.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlia on tractem els principals temes econòmics amb cara humana. Plusvàlua, amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
De l'1 al 10 de desembre, Terra Santa al complet amb el Club Més Amics. Israel i Jordània al teu abast en un pelegrinatge de 10 dies organitzat per les parròquies de Sant Pau i Sant Josep de Girona. Terra Santa al complet amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Un minut i seran 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de la Judit Langa a la redacció. L'actualitat de l'Església ha estat molt marcada després de l'estiu pel sínode dels bisbes sobre la família que es va clausurar diumenge passat. Abans, la visita del Papa Francesc a Cuba i als Estats Units, on va presidir a Filadèlfia la trobada mundial de les famílies, havia deixat importants missatges sobre la llibertat religiosa, sobre la pau i sobre un món de concòrdia en què el cristianisme continuï aportant grans valors. D'aquests i d'altres temes molt propers, volem parlar avui en el mirador de l'actualitat amb el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, que ens visita en directe. Josep Àngel Saiz Meneses va néixer a la localitat castellano-manxega de Sisante, a la província de Conca, el 2 d'agost de 1956. Té, per tant, 59 anys. L'any 1965, la seva família es va traslladar a Barcelona. Va ingressar al Seminari Menor de Nostra Senyora de Montalegre, a la capital catalana, el 1968. Va estudiar després al Seminari de Toledo els cursos de Filosofia, Espiritualitat i Teologia i va ser ordenat prevere a la Catedral de Toledo el 15 de juliol de 1984. Va obtenir després, el 1992, el nomenament de rector a l'Església de la Mare de Déu del Roser a Cerdanyola del Vallès i també va passar a ser responsable de la pastoral universitària a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Va obtenir després la llicenciatura a la Facultat de Teologia de Catalunya el 1993 amb la tesina Gènesi i Teologia del Curset de Cristiandat, dirigida per Josep Maria Rovira Belloso i publicada el 1998. A la mateixa Facultat de Teologia, Josep Àngel Saiz ha realitzat els cursos de doctorat. Ha publicat diversos articles sobre l'evangelització i la pastoral en el món juvenil, sobretot a la revista Eclésia, i va començar l'elaboració de la tesi doctoral sobre agents institucions d'evangelització. El 6 de maig de 2000 va ser nomenat secretari general i canceller de l'Arquebisbat de Barcelona i el 10 d'abril de 2001 membre del Col·legi de Consultors de la mateixa arxidiòcesi. El 30 d'octubre de 2001 Josep Àngel Said va ser nomenat bisbe auxiliar de Barcelona per Joan Pau II. L'ordenació episcopal es va fer a la catedral de Barcelona el 15 de desembre del mateix any. I una mica després, el 15 de juny de 2004, va ser nomenat el primer bisbe de la nova diòcesi erigida de Terrassa i també durant unes setmanes administrador apostòlic de l'encara arxidiòcesi de Barcelona abans de la divisió, com també de la nova diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. El 25 de juliol d'aquest mateix 2004, Saiz va prendre possessió ja de bisbe titular de Terrassa a la mateixa basílica del Sant Esperit. A la Conferència Episcopal Espanyola ha estat responsable del Departament de Joventut de la Comissió d'Apostolat Seglar, va coordinar l'encontre de Joan Pau II amb els joves a Madrid, a Cuatro Vientos, l'any 2003, i ha estat president, entre altres funcions, de la Comissió de Seminaris i Universitats, de la Comissió Interdiocesana d'Apostolat Seglar i també del Secretariat Interdiocesà de Joventut. Actualment, a la Conferència Episcopal Espanyola, Josep Àngel Saiz és el responsable de la Comissió de Seminaris. Parlem amb el bisbe de Terrassa durant els propers minuts. Senyor bisbe Josep Àngel Saiz de Terrassa, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
O bon vespre.
Bon capvespre, sí.
Com està?
Pues bé, acabem de tornar de Lourdes amb la peregrinació de les tres diòcesis, l'Hospitalitat de Lourdes, que agrupa Barcelona, Terrassa i Sant Feliu, i he tornat una mica encostipat, però bé, al peu del canó.
Ens consta que no és l'única, de vegades els canvis amb pirinencs, Lourdes és a 1.800 metres d'alçada i totes aquestes situacions de vegades compliquen la salut una mica. Hem de dir que el bisbe de Terrassa ha vingut acompanyat pel vicari episcopal de la zona del Vallès Occidental, Fidel Català, també el saludem. Bona tarda i encantat que sigui amb nosaltres. Bé, senyor bisbe, l'actualitat ens obliga a parlar una mica de la 14a Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes. S'ha aprovat per unanimitat un document final en què l'Església proposa, per dir-ho així, una reactivació del seu treball en defensa de la família, amb els seus valors positius i les seves potencialitats, des de l'enfortiment de la preparació i també des d'uns nous llenguatges i noves formes que estimulin l'acollida a les persones que han patit trencaments o que estan en situacions que potser no s'ajusten al model que l'Església té de la família. Quina valoració global fa vostè d'aquest sínode?
Jo faig una valoració positiva. L'hem anat seguint i, sobretot, hem estat resant i exhortant els feligresos a la pregària, perquè era molt important. El papa, doncs, el va convocar perquè l'Església pogués oferir una resposta als reptes, a les circumstàncies, a les problemàtiques actuals, noves, i que aquesta resposta fos des de la veritat de la família. I jo crec que, dins de la seva complexitat i a vegades de les interferències externes, però jo faria una valoració molt positiva. Els pares sinodals, presidits pel Sant Pare Francesc, han pregat junts i han dialogat, que és el mètode bàsic i primari de l'Església. És el que va fer la primera comunitat de Jerusalem quan hi havia també problemes. Pregar junts, demanar a l'Esperit Sant la seva llum i reflexionar, interactuar, intercanviar parers. I jo crec que, ara després, diríem, totes les... el resultat dels treballs se li donen al Sant Pare i ell decidirà, doncs, si fa una exhortació postsinodal. Però en qualsevol lloc, jo crec que el sínode ha manifestat, doncs, per una banda, la complexitat dels temps presents i les dificultats per viure la fe, també la riquesa i la varietat i complementarietat de l'Església, estesa d'Orient a Occident als 5 continents. I Europa, doncs, és com un continent una mica cansat en molts aspectes, i potser Amèrica del Nord també en alguns, però Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina i el Carib, Oceania, doncs, han mostrat una mica la seva força i la seva vitalitat. I ha estat un exercici important de comunió i de col·legialitat.
Què creu que portarà el sínode a l'Església i al món, ja que aquests dos punts, Església i món, formen part del mateix lema?
Sí, jo diria, en primer lloc, i tot i que no és cap novetat, però una mica com redescobrir i tornar a considerar i a presentar i a oferir el designi de Déu sobre la família i la missió de la família en el si de l'Església i en el món actual. També trobar solucions o vies de solució a les dificultats presents. Jo diria que el sínode, tot i que després mediàticament queda com molt focalitzat en algunes problemàtiques concretes, però l'essència del sínode i del tema de la família a l'Església doncs és una altra. Jo crec que ha quedat clar doncs, la importància de la prevenció, la preparació, la formació, la preparació després immediata al matrimoni i després la resposta que l'Església ha d'oferir, una resposta de misericòrdia, però des de la caritat en la veritat, sense confondre les coses.
És a dir, el matrimoni...
Misericòrdia no vol dir aquí val tot, sinó que hem de donar una resposta d'amor, d'acolliment, de misericòrdia, des de la veritat, sense negar la veritat.
Per tant, en el cas dels divorciats o persones homosexuals que volen ser acollides en l'Església, l'Església pot també tenir aquesta resposta cas per cas, diguéssim, individualitzada.
Això és el que van votar els pares sinodals i ara tot el material el té el Sant Pare i veurem quina orientació ens dona allà el que es va... sembla que es va votar, perquè era paràgraf per paràgraf, doncs era una mica que s'estudiés cada cas, que s'acompanyés cada cas. Després no són tants, No són tants. Perquè hi haurà casos en què hem d'aconsellar que estudiïn i que plantegin el tema de la nulitat.
Efectivament, que de vegades la tenen de consciència i no la demanen moltes persones.
Sí, i aleshores després els casos de que el matrimoni va ser vàlid, s'haurà d'estudiar, i això harmonitzant la misericòrdia amb la veritat, perquè si no, no seria caritat ni misericòrdia autèntica.
Senyor bisbe Josep Àngel Said, quan preguntem aquests dies, especialment pel sinode, moltes persones que potser no són directament enteses en la vida interna de l'Església ens parlen del papa Francesc. Preguntem pel sinode i ens contesten, i és que el papa Francesc és un fenomen, o en cau molt bé, en diuen moltes coses d'aquest tipus. Com el veu vostè després d'aquests 2 anys i mig llargs de pontificat i també amb la feina que està fent en altres àmbits al capdavant de l'Església?
Doncs jo em trobo a vegades... Perdó. Amb sopars de l'Oncolliga, d'entitats d'aquestes, diríem, ciutadanes, i a l'hora de sopar, algú que hi ha al costat i que no coneixes de res, doncs et pregunta, i el Sant Pare què? I aleshores pregunten pel Sant Pare, no per criticar, precisament al contrari, per parlar en positiu. I aleshores jo els hi explico, diríem, els pocs contactes que he tingut amb ell i s'animen. Jo la imatge que tinc és la mateixa que hi ha el mateix flash que em va quedar al mes de gener de l'any 2006, que els bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola fem exercicis espirituals que són necessaris i recomanables pels bisbes, també pels preveres, pels diaques, pels religiosos, pels laics, per tots.
Sí.
Doncs els bisbes també els fem. I aleshores, aquell any els va predicar el cardenal arquebisbe de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio.
Ell mateix, vaja, i abans aleshores, de ser papa.
Exacte. I durant els exercicis, jo vaig anar a parlar amb ell una estona llarga i per comentar matèries de les que ens anava predicant i explicant. I em va quedar ja una idea d'ell que s'ha anat reafirmant, diríem, en aquest temps. Jo diria que el Sant Pare està molt atent a la realitat, observa la realitat. Després, el Sant Pare prega, és un home de pregària i d'una espiritualitat profunda. Després, consulta, i és un home dialogant, obert i que consulta, i que creu en la sinodalitat i en la corresponsabilitat a l'Església. I després discerneix i finalment actua amb decisió. És a dir, es nota una mica el seu perfil, la seva formació jesuítica en el seu actuar. Jo el veig molt entregat, que s'està deixant la vida, que s'entrega sense reserves, que ho dona tot, i demano al Senyor doncs, que visqui molts anys i que ens pugui conduir.
I que aquesta alenada d'aire fresc, com els veuen en l'Església a través d'ell, sigui una oportunitat també, no?, de connectar més l'Església amb el món.
Sí, perquè el Sant Pare, diríem, jo crec que, ja dic, aquella impressió que a mi em va quedar era de profunda espiritualitat, de solidesa doctrinal i d'una bona formació, i també de capacitat de govern. Aleshores, hi ha una continuïtat en els temes i en la doctrina amb Benet XVI, amb Joan Pau II, lògicament. però el Sant Pare té una espontaneïtat comunicativa i uns gestos que són naturals, no són màrqueting de cap manera, és tot natural, que arriben molt a les persones. I això, doncs mira, jo ho dic a vegades als col·laboradors, aquí estamos en Fidel, que m'ha acompanyat en moltes ocasions, a la visita pastoral, quan tu vas a una parròquia per visita pastoral, per confirmacions, per festa major, és important que les paraules que els hi diguis en la homilia siguin entenedores, que s'entenguin bé, que arribin. Però, sobretot, més que el que els hi dius, el que queda és com els tractes en acabar la celebració. Si tens paciència, t'esperes molta estona, et venen a saludar, els escoltes, tenen la sensació de que no tens pressa.
Un somriure, de vegades.
Doncs això queda més gravat al cor i a l'enteniment que el millor dels discursos. I aquest Sant Pare té aquest art, jo diria que és una gràcia, un art dels gestos que arriben a les persones i que fan molt de bé, doncs mira, endavant i contents.
Ens quedem amb ganes de parlar més del Papa Francesc, aquest home doncs, que està entrant en temes que sensibilitzen la gent i que ens interessen molt a tots, però anem a repassar altres qüestions, també referides a la diòcesi de Terrassa. Avui, recordem-ho, amics oients, ens acompanyen al Mirador de l'Actualitat en directe el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz. A la seva diòcesi, senyor bisbe, ha començat el curs aquest any amb nous nomenaments, un nou secretari general, que és Carles Cauana, un nou delegat d'apostolat seglar, Jaume Galobart, i també un vicari episcopal per al Vallès Occidental que ens acompanya avui, entre d'altres, els tres vicaris, de fet, hi ha tres zones. No sé, amb aquesta nova configuració pretén donar un nou impuls. Senyor bisbe, la diòcesi, algun comentari?
Sí, diríem, de fet, els nomenaments dels primers vicaris episcopals...
No diem tots els noms, però hi ha altres nous sí. Càrrecs, perdoni, sí.
Doncs eren per 5 anys. I aleshores ara complien ja doncs mossèn Fuentemilla, que era vicari episcopal del Vallès Occidental i que també per una mica de malaltia que ha perdut visió, doncs ell ja havia demanat la jubilació, i mossèn Lluís Pou, vicari episcopal del Vallès Oriental, doncs ens va deixar, va fer el traspàs
sí,
a la casa del
pare.
Sí, ara
fa pocs mesos, sí.
Sí, i aleshores, de fet... Doncs jo he tornat a fer una consulta demanant a tots els preveres i diaques de la diòcesi doncs que donguessin noms per la renovació del Consell de Govern, i aquesta consulta, diríem, no és vinculant. El bisbe té tota la llibertat, però també s'ha de tenir en compte una mica doncs, el sentiment i la proposta del presbiteri. I aleshores hem nomenat doncs, vicari episcopal del Vallès Oriental, mossèn Montfort, del Vallès Occidental, mossèn Fidel Catalán, del Vallès de Collserola, mossèn Joan Carles Montserrat, que aquest ja ho havia estat, i aleshores doncs estan a la ratlla dels 50 anys. I de secretari general i canceller, doncs mossèn Carles Cauana, que té doncs, a prop dels 40, és a dir, que ha quedat un consell de govern jove però amb experiència i gent molt experimentada pastoralment, i estem treballant molt bé també, diríem, amb els altres òrgans, el grup dels vicaris, dels arxiprestos, el Consell Presbiteral, el Consell Pastoral Diocesà, el Col·legi de Consultors, el Consell d'Economia, vull dir, tots aquests òrgans de consulta. I el Sant Pare Joan Pau II, a la Nova Millennium, parlava de la comunió eclesial i diríem, d'aquests instruments de comunió i de col·legialitat, i allà mirem de tenir-los en compte i de que es porti a terme aquesta comunió i col·legialitat, i anem fent camí.
Precisament el Papa Francesc parlava el dia 17, en la commemoració dels 50 anys dels sínodes, d'aquesta nova sinodalitat, d'aquesta descentralització dels governs o dels focus de govern de l'Església. Doncs aquest és un exemple. També podem parlar de l'existència d'un bisbe auxiliar des de fa 5 anys a Terrassa, o des de fa 6, perdó.
Sí,
no, 5 ja. Sí, 5 i mig.
Bisbe auxiliar i vicari general, i que és el rector del seminari, que és una funció molt important. Doncs aleshores, el bisbe residencial, el bisbe auxiliar, 3 vicaris episcopals i el secretari general, conformem aquest Consell de Govern, i amb tots els altres òrgans i de delegats episcopals, per exemple, doncs hi ha també religiosos, hi ha laics i laiques, i no s'ha de tenir por al diàleg i exercir aquesta col·legialitat, al contrari, perquè quan les persones s'estimen la diòcesi I a més, aporten la seva capacitat i els seus coneixements, doncs tot és una suma que al final, jo dic sempre, esdevé una multiplicació, perquè el resultat és molt més que la suma de les capacitats. I gràcies a Déu allà doncs, anem treballant bé, amb tranquil·litat i amb serenor.
Deixant de banda les qüestions d'organització interna del Consell de Govern de la Diòcesi de Terrassa, amb el bisbe Josep Àngel Saïd volem parlar també d'algunes iniciatives concretes, per exemple, les jornades Transmet, que viuen una nova edició, em sembla que és la quarta, si no recordo malament.
És la quarta, sí.
Ah, exactament, el 7 i 8 de novembre, la setmana vinent, amb la presència, en aquesta ocasió, del cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, tot just després de la seva participació en el Sínode de la Família. Com es presenta enguany aquesta proposta de treball evangelitzador que es fa des de la diòcesi de Terrassa, però també oberta a persones sí. que vulguin participar-hi des d'altres bisbats?
Aquestes jornades van néixer com un moment formatiu important, formatiu, celebratiu i també, doncs, de... com diria jo, no d'esbarjo, però sí de trobada festiva, així és complet. I es va posar el nom de Transmet per la transmissió, pel concepte de transmissió i transmissió de la fe, de la cultura. Aleshores, és la quarta edició. Les primeres vam experimentar, van anar bé, i aleshores vam repetir el segon any, i així hem anat repetint perquè la cosa ha anat funcionant, i fins i tot publiquem un llibret amb les ponències i les taules rodones. Enguany tocava el tema de la família, perquè bé, ara mateix ha acabat un sínode i l'any passat vam tenir un altre sínode sobre la família. Per tant, el tema és el mateix de la família, la missió de la família, de l'Església a la societat actual. I per la ponència Marc, la principal, hem convidat el cardenal Lluís Martínez Sistac, que és el nostre metropolita i que ha participat en els dos sínodes. Per tant, també doncs és un testimoni molt autoritzat i molt experimentat, que ens portarà una mica no només, diríem, la doctrina i la teoria, sinó també doncs, tot el caliu i tot l'ambient que hi ha hagut allà a Roma. I aleshores el que mirarem és... Parlem de la família i...
Hi haurà altres testimonis, suposo, diferents sessions, tant dissabte com diumenge.
Sí, i acabem amb la celebració de l'Eucaristia el diumenge a la catedral, que la fem amb ritu hispano-musàrab.
Perquè... Sí, aquesta és una tradició ja dels últims anys, no?
Sí, l'hem recuperat, com que a la catedral de Santa Maria d'Égara es va celebrar en aquest ritu, doncs ara ho fem un cop al mes, i en les jornades Transmet volen que fem la missa en aquest ritu, i la gent molt contenta, perquè la missa és una mica més llarga, és diferent, però la gent molt contenta s'omple la catedral de gom a gom i...
Sí, molt ràpidament, quines peculiaritats té aquesta missa, perquè segurament hi ha molta gent que no l'ha pogut seguir mai. No l'ha vist mai, dels qui ens estan escoltant.
Sí, hi ha algú... Aquesta pregunta la contestarà mossèn Fidel, ja que està aquí, sí. Que treballi una mica.
Té unes formes litúrgiques, diguéssim...
Perquè ell també és un dels celebrants habituals a Santa Maria d'Égara.
Sí. Com tot ritu de l'Església, té els elements centrals, que és la litúrgia de la paraula, la pregària eucarística i la comunió.
Allò fonamental no canvia.
El fonamental no canvia. El que canvia és la disposició d'alguns altres ritus i després, a vegades, el sentit dels textos eucològics. Per dir coses que poden cridar l'atenció, per exemple, el moment del gest de la pau, en el ritu hispano-mosàrab es fa, per exemple, en el moment de l'ofertori. El moment de la professió del credo no es fa com el ritu romà després de la homilia, sinó que es fa abans de la comunió, per exemple. La benedicció no es fa al final de l'Eucaristia, sinó que es fa també en un altre moment, també abans de la comunió. És a dir, situa algun dels elements en altres llocs. I després les oracions eucològiques tenen com un doble acabament per refermar especialment doncs, la divinitat de Jesucrist. No oblidem que aquest ritu neix en un context determinat, que és l'època dels visigots, i, per tant, d'una presència de l'arrianisme i la negació de la divinitat de Jesucrist. Per tant, referma molt aquest tema. O, per exemple, també és un ritu amb una gran riquesa de textos. Els prefacis són propis cada vegada, amb un gran sentit literari, perquè denota una època d'una església amb una floreixent cultura, pròpiament dit, també.
De fet, el delegat de litúrgia ha de traduir per cada vegada que se celebra doncs, tots els textos, perquè són...
Clar, perquè diferents. Se celebra en català o en castellà, la llengua
català,
actual.
En català,
en aquest cas.
Tenim l'original en llatí i s'ha de fer la traducció en cada ocasió. També hi ha, a part del que ha dit mossèn Fidel, que és el més essencial de les diferències, també la plegària eucarística és més interactiva, és a dir, els fidels ja responen, és més dialogada, diríem, responen més. I això també doncs, els hi fa gràcia.
En qualsevol cas, és una litúrgia, la hispano-mossàrab, reconeguda per l'església
oficial,
encara que no és del missal romà, en aquest cas, encara no és...
Però és
en comunió amb Roma, perfectament.
En aquest cas, remarcar que el senyor bisbe ha volgut recuperar-ho per un sentit molt clar, també, i és que el ritu hispànic o hispano-mosàrab és amb el qual es celebrava la litúrgia en l'època de la diòcesi d'Ègara. I aquí hi ha la connexió també que el senyor bisbe ha volgut trobar, entre altres elements, entre una diòcesi i l'altra.
Recordem que, per apuntar-se i tornant a recordar que ja la jornada es transmet els dies 7 i 8 de novembre, es pot entrar a la delegació d'apostolat seglar, la web de la delegació d'apostolat seglar, que em sembla que és seglarterrassa.org, allà es pot inscriure qui vulgui o demanar informació al mateix bisbat els dies 7 i 8 de novembre sobre la família i la seva missió a l'Església i en el món. Seguim encara conversant amb el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, el dia 18 d'octubre, coincidint amb el Diumenge Mundial de les Missions, al Domun, vostè ordenava a la catedral de Terrassa 6 nous preveres, una bona notícia per a l'Església, no només a Terrassa, sinó a tot Catalunya. Quins reptes i quines novetats de futur es dibuixen per a la diòcesi amb aquesta nova collita de vocacions sacerdotals? Sí. I de cara al futur, els
jo
propers
diria,
mesos.
Responent així telegràficament, perquè si no seria molt àmplia la resposta. Quins reptes o quines novetats de futur es dibuixen? O quin és el nostre desig? Doncs jo diria, a nivell pastoral, general, no una pastoral de conservació, de manteniment, sinó una pastoral de proposta i d'evangelització, que impregni tota la pastoral de tots els àmbits, i des de l'Eucaristia, o l'acció caritativa i social, o la catequesi, o l'evangelització, doncs fins i tot el que va buscar una partida de baptisme, aquest diàleg i aquest encontre d'acollir-lo, fer-li la partida i entregar-li, doncs que tingui un estil i un perfil evangelitzador. D'acolliment i, d'alguna manera, de testimoni del que és una comunitat cristiana. Segon, a nivell de presbiteri, doncs, quin futur es dibuixa? Doncs, gràcies a Déu, podem dir, no de decadència, sinó de renovació. Podem dir, amb tota la prudència i humilitat del món, però bé, és una constatació, que en aquests 11 anys de diòcesi hem ordenat més preveres que els que s'han jubilat.
Que els que s'han jubilat, no els que han mort, sinó...
Bueno, és que els...
Compte tot, una mica. Sí, alguns que s'han jubilat són morts, altres són vius. Ja ens entenem.
Serien ordenacions o jubilacions.
En aquests 11 anys.
Hi ha hagut més ordenacions que jubilacions, gràcies a Déu. Això ho contemplem i ho diem amb humilitat i amb molta prudència, perquè no saps l'any que ve com anirà. Però això ens permet una mica a contemplar també el futur amb esperança de dir, bueno, doncs anem cobrint les parròquies i ens anem defensant. I també, diríem, la complementaritat que hi ha al presbiteri. Doncs aprenem dels grans, de la seva experiència, de la seva saviesa. A la vegada potenciem els joves donant confiança. I després, els propers mesos, doncs l'any de la misericòrdia, peregrinacions i... mirarem de que es treballin i que es facin les obres de misericòrdia i el sagrament de la penitència també treballar-ho i fer pedagogia.
Bé, ens queda poc temps, però m'agradaria repassar encara altres temes amb el bisbe Josep Àngel Saiz, ni que sigui breument. Un és l'educació. Coneixíem ara fa uns dies una proposta dels socialistes espanyols en el sentit de treure el caràcter avaluable de la religió confessional a les escoles públiques. Quina seria per a vostè la millor manera d'ensenyar religió de manera optativa, lliure i respectant la llibertat dels pares i mares?
Doncs jo diria, treure la religió de l'escola seria un greu error. Perquè l'ésser humà té una dimensió religiosa i perquè vivim en un país d'arrels cristianes i no podem renunciar al nostre passat, que ha donat uns fruits esplèndids de fe, d'art, de cultura i de solidaritat. Aleshores, jo diria, quina seria la millor situació? Doncs que hi hagi una assignatura de religió seriosa i una alternativa seriosa també d'ètica, o de com vulguin nomenar-la. Però no treure, és a dir, si els països de l'est, després de l'etapa comunista, estan implantant l'assignatura de religió a les escoles, ja seria curiós que aquí la traguem, és a dir, no.
Seria com imposar un extrem contrari, diguéssim, no? Sense religió.
Això és contra natura, totalment.
Bé, una pregunta molt breu, però a nivell personal, vostè que ha fet molta feina pastoral i s'acosta ja als 60 anys d'edat, ja porta 11 anys a la diòcesi de Terrassa, bé, amb quines feines de la seva vida es quedaria, tant sacerdotal com episcopal, i quines li agradaria fer en el futur, tant si continua molts anys a Terrassa com si anés a una altra diòcesi?
Dit d'una altra manera, quins són els millors moments de la vida d'un bisbe? Jo diria, per mi, els millors moments són els moments d'encontre amb Déu, amb Jesucrist, particularment en l'Eucaristia, i els moments d'encontre amb les persones, també, sobretot a la visita pastoral. Aquest encontre de persona a persona, de cor a cor, aquest diàleg, són els millors moments. L'encontre amb Déu, amb Jesús, l'encontre amb les persones.
Molt bé, doncs tot això continuarà, no?, els propers anys, si Déu vol, no?, sí, mentre pugui estar a Terrassa o allà on sigui.
15 anys més.
Molt bé. Bé, de quina manera l'Església Catalunya Sant Lluís, amb tota la seva acció social i espiritual, pot millorar la seva aportació positiva, que aquest context que tenim tan ple d'interrogants, on sembla que tendeix a augmentar la indiferència religiosa, però que alhora també es manté ferma la set d'espiritualitat. Una mica tenim aquest contrast, aquesta cruïlla.
Doncs jo diria dos subratllats, perquè l'aportació seria molt, molt, molt ampla, molt global, però una, propiciar el sentit de transcendència, l'espiritualitat profunda de les persones, i després l'acció caritativa i social, el treball pels pobres, és a dir, una església que sigui fraterna, una església, diem, samaritana, per un temps de crisi.
I una última pregunta que li volia fer per acabar és sobre el moment polític i social que viu Catalunya. De quina manera creu, senyor bisbe Josep Àngel Saiz, que els responsables de les institucions, els partits, les entitats de la societat civil i tothom haurà d'afrontar el futur immediat del país amb el context, el marc legal i la voluntat política que ara existeix? És possible un diàleg que doni resultats visibles a curt termini? Com ho veu?
Jo diria que el diàleg és una eina imprescindible a la vida en general i particularment a la política i especialment en el moment present. Una eina absolutament imprescindible. Segon, que s'han d'harmonitzar els drets i deures de les persones i dels pobles. Harmonitzar-los. En tercer lloc, que s'ha de buscar sempre el bé comú. No les ambicions personals, els projectes personals, sinó el bé comú, el bé comú. Sobretot sent solidaris i mirant els més pobres i necessitats. I, per últim, no oblidar diríem, la vocació política, jo això ho dic molt als alcaldes quan ens trobem, o als diferents polítics, que hi ha punts de trobada amb la nostra, que és una vocació de servei al poble, de servei a les persones, de cercar sempre el bé comú. Doncs és aquest el marc. I des d'aquí, doncs, dialoguem, treballem i harmonitzem.
Ho deixem aquí. Moltes gràcies, senyor bisbe Josep Àngel Saiz, titular de la diòcesi de Terrassa. Gràcies per haver-nos acompanyat avui en el Mirador de l'Actualitat. Gràcies també al senyor vicari episcopal del Vallès Occidental, Fidel Catalán. Salutacions a tota la diòcesi de Terrassa, molts ànims i que vagi bé. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Nosaltres ho deixem aquí. Continuem a Ràdio Estel. Adéu-siau.